El matí de Ràdio Sabadell. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Fem salut amb el Parc Taulí.
Les unitats de cures intensives són molt importants en un hospital, ja que ofereixen atenció continuada les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. A part de l'UCI per adults, el Taulí compta amb una unitat de cures intensives pediàtriques que té 6 blocs individuals. Un d'aquests està preparat per un aïllament estricte i per procediments complexes. Però com es treballa en una UCI pediàtrica? En parlem amb la Mireia García, que és doctora responsable de l'UCI pediàtrica. Benvinguda, Mireia.
Moltes gràcies.
Això té traslladat a la pregunta. Com és una UCI pediàtrica?
Doncs una UCI pediàtrica no és molt diferent que qualsevol habitació d'un hospital, no? Tenim doncs el llit, el que passa que al voltant tenim doncs moltes màquines, no? I aquestes màquines són els que ens permet monitoritzar el nen i suplantar alguns òrgans del cos, amb el qual quan tu entres doncs veus doncs moltes pantalles que fan molt de soroll. És un ambient bastant diferent.
En què es diferenciaria de la UCI estàndard pels adults?
A nivell tècnic tenim el mateix material. Sí que és veritat que nosaltres hem de tenir material de moltíssimes talles diferents perquè tenim els nens des del 0 fins als 17 anys d'edat, però realment fem el mateix amb un organisme que és una miqueta diferent.
Ahà. Quants pacients diries que poden arribar a passar per la UCI pediàtrica al cap d'un mes, per exemple?
Bueno, més que al cap d'un mes és difícil de dir perquè canvia molt. Nosaltres tenim patologia comunitària i això vol dir doncs, quan els nens a casa estan més malaltons, nosaltres tenim més ingressos. Llavors, si mirem més a nivell a l'any, atenem uns 300 nens l'any.
O sigui que depeneu una mica del calendari o de les malalties, no?
Tal qual.
Molt bé, tal 300 a l'any. Escolta'm, i quins són els casos més comuns que tracteu?
Doncs igual, fem patologia comunitària, per tant, el més comú és el més habitual, la patologia respiratòria, no? Aquests virus respiratoris doncs, que els nens els fan tant la guitza durant l'hivern, alguns, a pocs, però, òbviament, a molts més que altres patologies els fan arribar fins a l'UCI.
Clar. I a quines franges d'edat diries que afecten més aquestes patologies?
Clarament anem més petit, no? El nen per sota dels 2 anys té menys força muscular doncs, per estossegar, per moure els seus mocs. També està començant l'escola, està començant a trobar-se amb els virus per primera vegada i el cos reacciona d'una manera molt particular.
Aquest inici de l'escola és com una festa dels virus, no?
Exacte.
Una rave, pràcticament.
És dur, és dur.
Perquè és el contacte d'un entorn protegit a casa, no? De sobte passin i veien, no?
Exacte, totalment. I l'altre, doncs, que el pulmó del nen és molt més petit, la via respiratòria és més petita i de seguida que tenim una mica més de moc es fa molt més difícil respirar que si tinc els mateixos mocs jo.
I aquí és on entren en joc aquelles màquines que ens deies que teniu per totes les talles, no?
Correcte, exacte. Aquí és on nosaltres doncs, hem de contribuir tot el que no pot fer el nen per si, el nen o la nena per si sol, doncs perquè no té la força muscular per fer-ho o perquè el pulmó està molt tapat, llavors nosaltres contribuïm amb màquines externes que el que faré és ajudar aquesta respiració.
Quin temps, no sé si varia molt, depèn de la patologia per la qual hagi ingressat, però quin temps diries que s'estan els nens i nenes a la UCI pediàtrica?
És tal qual el que has dit, varia molt de la patologia, la nostra estada mitja doncs, és al voltant dels 3-4 dies, després d'això han d'anar a planta, no marxen a casa pràcticament cap pacient, però clar, això varia doncs, d'unes poques hores d'ingrés després d'un postoperatori o una convulsió, que a vegades és una cosa molt ràpida d'estar a la UCI, a ingressos que poden durar mesos.
Mesos, inclús
mesos.
A la UCI.
A la UCI, sí.
I com s'afronta ja una estada així?
Una estada així és complexa, no? És complexa a molts nivells, òbviament a nivell mèdic, això és normalment doncs, perquè hi ha una patologia molt complicada darrere o que no té una cura específica i que hem de donar tractament de suport doncs, esperant que alguna cosa faci efecte o esperant que hi hagi una resolució de la patologia. Clarament, qui s'ho passa pitjor, perquè el nen, al final, els nens que estan tant de temps a la UCI normalment són nens que donen molt de temps porten sedació, no? Que potser no tenen la percepció completa del temps, els que més ho noten són les famílies.
Perquè davant del dubte, si hi ha les dues possibilitats de restar a l'hospital o anar-se'n cap a casa, quina és la preferència?
Nosaltres sempre volem enviar els nens a casa. No? Nosaltres, els nens, però les famílies et refereixes, no? Les famílies voldran estar amb el seu fill. No, és comprensible. Tu tens el teu fill, la teva filla, en el moment més complex de la seva vida i en un moment en el que poden morir, perquè, òbviament, nosaltres fem tot el possible perquè això no passi, però no sempre és possible. Tu vols estar a peu de canó, vols estar allà totes les hores. És el més adequat? Doncs, en un món màgic i perfecte, potser seria el més adequat, però els pares són éssers humans que també necessiten repòs, necessiten poder desconnectar, això a vegades ingressos tan llargs són una carrera de fons, i els diem, els quasi els prescrivim anar a descansar a casa. Llavors, volem que estiguin allà, volem que contribueixin, que ens ajudin en el que puguin, si es pot canviar un bolquer, si es pot fer una higiene i ens poden ajudar, perquè segur els animem a fer-ho, però també els animem a anar a descansar, encara que tinguem un llit allà a peu de pacient, els animem a anar a descansar, potser veure algun amic, fer un cafè de tant en tant, perquè es pot fer molt, molt difícil una estada tan llarga.
Clar, de fet, ara que ho dius, imagino que la preocupació de les famílies, no sé si inclús pot arribar a dificultar, d'alguna manera, la pròpia recuperació del pacient.
Bueno, dificultar la recuperació, en alguns casos pot empitjorar alguna situació, però és una cosa molt puntual que si creiem que pot ser un greuge, els expliquem a les famílies, la majoria el que volen és que el seu fill millori l'abans possible, de la millor manera, no entorpim la feina clínica i que aquest mal tràngol passi el més ràpid possible. Qualsevol cosa que detectem, que potser no va anar al millor interès del nen, ho parlem amb les famílies i sempre arribem a un acord de com fer-ho entre tots millor.
Clar, suposo que els professionals, evidentment, sabeu de què va, a les famílies a vegades els hi costa entendre el procediment, no? Que per arribar allà hem de passar per aquí, i això passa perquè la família s'aparti o faci el que li han demanat i no allò que li surt potser d'acord, no?
Sí, tot i així, l'instint de les famílies, l'instint de pares i mares és gran, no? I tu coneixes el teu fill, encara que estigui a la UCI amb una patologia crítica, i qui en sap d'això, doncs som nosaltres, l'expert del teu fill ets tu. Llavors també és important mantenir aquesta relació de tracte directe amb les famílies, mantenir aquesta comunicació oberta, perquè potser jo sé que el pulmó que et s'obrirà millor si poso el nen girat cap a l'esquerra, però els pares em diuen és que odia estar de costat aquest nen, no hi dorm mai, plora. Llavors podem trobar una alternativa, no?, abans de sedar-lo per posar-lo en aquesta posició.
Clar, i entenc que això que dius potser també és una de les diferències entre el professional que ha de treballar a la UCI pediàtrica i el que treballa a la UCI normal, no?
Clar, a la UCI d'adults, el pacient que no està sedat, que no té una alteració neurològica, et pot dir les coses. Escolta, que així no estic bé, no? Els nens, doncs, depèn, no? Òbviament, és el que t'he dit, tenim un rang d'edat molt ampli. Els de 14 t'asseguro que ens diuen el que volen, si poden. No tenen, vamos, cap fre en dins a quines són les seves preferències, però els petits no. Llavors necessitem algú que ens expliqui, doncs, com és aquest nen de manera habitual, quines coses fa, quines no fa i quines preferències té a nivell de confort.
Això suposo que vol dir que també no només es treballa el vincle amb el pacient, sinó també amb la seva família.
Totalment. Ho intentem al màxim. Sí que és veritat que quan hi ha molta feina clínica, això ens menja temps del que podríem invertir en establir aquest vincle amb les famílies, no? Sempre que tenim temps ho intentem. Els metges fem el que podem, però sí que és veritat que tenim un temps limitat per estar a cada habitació. L'equip d'infermeria i de tècnics de cures auxiliars d'infermeria que tenim és fantàstic i ens ajuden a complementar aquest vincle tan important.
Quines qualitats s'ha de tenir un professional sanitari per treballar en una UCI pediàtrica?
Mira, jo sempre dic, quan algú em pregunta, però com et pots dedicar a això tan difícil? Dic, jo crec que s'hi podria dedicar qualsevol, en quant a que tinguis clar quines són les prioritats i tinguis vocació d'atenció pel pacient. Sí que has de tenir certa resiliència perquè es viuen situacions molt difícils que tu has de saber filtrar, perquè si te les haguessis d'endur a casa cada dia i etern, no funcionaries, no? Llavors però això és un aprenentatge. No, ningú neix après, hi ha gent que comença doncs, ja directament sent més resilient en aquests aspectes i gent que menys, però això amb la feina, amb l'experiència, amb la formació, tothom acaba podent adquirir aquestes habilitats tan necessàries per la feina.
Qui és per això el més dur de treballar en aquest servei?
El més dur, sens dubte, és comunicar que el nen morirà. jo trobo, o no, acompanyant el procés de dol, sobretot quan és una cosa aguda, no? Quan els pares doncs, ja estan amb un pacient, no? Amb un nen que ja té problemes crònics, que ja reben una atenció per part de l'equip de crònic complexa o per part dels altres especialistes i s'han preparat per aquesta situació, potser segueix sent difícil, però és diferent. Potser per mi el més difícil és el nen doncs, que ahir estava perfectament bé i estava jugant a escola i avui doncs, no tornarà a casa.
Clar, i davant d'aquesta dificultat que deies, pot ser que hi hagi professionals que diguin, mira, jo amb adults això me'n sento amb forces, però amb nanos no.
Totalment, i ens ho diuen els companys de la UCI d'adults quan en parlem, ens ho diuen, però tot i així jo segueixo pensant que amb la formació adequada, amb les tècniques adequades i fent una introspecció personal de com millorar aquesta resiliència, també s'hi podrien dedicar.
O sigui, tu creus que això es pot entrenar, assumir aquesta, donar
sí,
aquestes comunicacions?
Sí, això s'aprèn, hi haurà qui serà més fàcil o més difícil, però aprendre a comunicar amb les notícies és algo que s'aprèn, de fet hi ha cursos per aprendre a fer això.
Escolta'm, anem a l'altre extrem, què és el més agraït?
El més agraït, sens dubte, i de fet el divendres passat em van fer un petit vídeo per recordar el Dia Mundial de la UCI Pediàtrica, i ja ho vaig dir, és quan els pacients ens venen a visitar, mesos després o anys després, amb els pares doncs, perquè han vingut a visita o perquè senzillament ens volien venir a veure, i estan doncs, tornant a escola, fent la seva activitat normal, i venen i ens donen una abraçada i ens expliquen el que fan. Això, sens dubte, el millor de la meva especialitat.
Durant la pandèmia segurament va ser un moment, no?, que es va veure la necessitat d'ampliar les places de les UCIs d'adults, donat que estàvem tot el dia fent recompte, no?, de llits que ocupàvem, de places que hi havia, i de fet es va posar fil a l'agulla per fer-ho. La UCI pediàtrica del Taulí té places suficients actualment?
És una pregunta difícil perquè nosaltres tenim 6 llits, a l'hivern els ampliem a 10. Això era en base a la patologia que teníem sempre, que era a l'hivern teníem bronquiolitis, que és aquesta malaltia s'omplenen els bronquis de moc per un virus respiratori i afectava nens molt petitonets. Nens molt petitonets que els hi feia falta una mascareta amb pressió d'aire i amb això la gran majoria ja anaven bé. Ara aquest any s'ha immunitzat contra el virus, el principal sospitós de causar això, que és el virus respiratori sincitial, i aquest hivern doncs, no hem vist aquests nens. Llavors no sabem ben bé com seguirà la distribució de patologia en els propers anys. També estem veient doncs, que nens que potser en el passat no arribaven a etapes escolars per malalties complexes, ara s'atenen més, tenen més dispositius i també requereixen més UCI pediàtric al llarg de la seva vida. Amb la qual crec que estem en un punt d'inflexió tant per les immunoteràpies com pel pacient crònic complex que requerirà UCI, que és difícil predir exactament quants llits necessitarem. Són, per exemple, els nens crònics acostumen a tenir estades més llargues, no són de 3 dies, acostumen a ser més llargues, t'ocupen el llit més dies i aquest llit no el pots fer servir. Llavors, és molt probable que haguem d'ampliar el nostre espai, tot i que el nombre d'ingressos no augmenti.
Tot i així, dius que hi ha la possibilitat de, en diferents moments de l'any, que sigui més curta o més llarga aquesta UCI pediàtrica.
Sí, el que hem fet tradicionalment és posar 2 nens a cada box. Crec que això ho fa quasi cada UCI de Catalunya i d'Espanya i de l'estranger, si no té una UCI extra que omplir, doncs per poder donar cabuda a aquests nens més petitons. Això no ho podem utilitzar en nens més grans, perquè físicament no ens hi cabrien. Llavors, si canvia molt la distribució de la patologia en els propers anys, haurem de fer un replantejament del nostre espai i em consta que això està doncs, a la ment de totes les ments pensants que s'han d'encarregar d'aquest tipus de planificació més estructural. Però sí que és veritat que amb aquest canvi tan gran que hem tingut aquest any, aquest hivern, cal ser prudents i veure una miqueta doncs, l'evolució. Jo si he de demanar i fer la carta als Reis, doncs demanaria tenir més llits, clar.
Clar, perquè quan dius compartir box, s'entén que no hi ha problema allò d'afectació l'un amb l'altre, si estan junts.
Sempre ens assegurem que tinguin el mateix virus, o sigui, que no pugui haver infecció creuada. El disconfort principal és l'hoteleria que tens limitada, sobretot per la família, a l'hora d'haver de posar 2 nens junts, no? Perquè no és el mateix, clarament no és el mateix. Tot i així, crec que la immensíssima majoria de famílies que hem hagut de tenir en aquesta situació, tot i el malestar, entenen que aquells nens necessiten atenció crítica i que perquè hi hagi un nen al costat que pugui rebre aquesta atenció crítica necessiten doncs, perdre una miqueta del confort. No és ideal, però crec que tothom en situacions de pics de feina i pics de pacient crític comprèn que hem de fer de més i de menys per garantir l'atenció mèdica a tots els pacients que ho requereixen.
Quan dius hoteleria et refereixes a allò de que els acompanyants també puguin
Exacte,
estar per allà.
Exacte, el llit per l'acompanyant. Estar-hi poden estar, sempre deixem que hi hagi acompanyants amb els nens. El que potser no podem és obrir-los un llit individual complet per dormir a la nit, no? Perquè llavors serien quatre llits en una habitació i això ja no hi cabria. Però estar-se amb els seus fills mai impedim que s'hi puguin estar, excepte que haguem de fer algun procediment que realment físicament no hi puguin estar. Però per la resta sempre els deixem estar i que sigui asseguts a una cadira al costat.
Molt bé. També et volia preguntar per la dotació de la UCI en l'àmbit del personal i dels recursos.
Doncs som quatre juntes de crítics pediàtrics. Cada dia estem dues durant el matí i de guàrdia hi ha un adjunt. Infermeria tenim aproximadament una infermera cada tres boxos entenent que entenem pacients crítics i semicrítics. No? I els pacients semicrítics potser requereixen una miqueta menys de suport continu. I després tenim una tècnica auxiliar d'infermeria per torn. Aquesta dotació, de la mateixa manera que vivim treballant en pics i valls, doncs també ha de tenir la capacitat de flexibilitzar-se. I, de fet, a l'hivern no és inusual haver de tenir tres infermeres, dues auxiliars, no? I que els metges anem poder traient una miqueta la llengua, perquè és la naturalesa de la nostra feina.
Parlaves també de que cal veure com evolucionarà, no?, en els pròxims anys el fet aquest d'haver introduït una nova immunització. Hi ha casos que potser esperaven en sec i ara continuaran i demanaran atencions. Creus que això dependrà d'un cicle d'uns anys determinats o què podem trigar a veure si es confirma aquesta evolució?
Jo crec que per la part d'immunoteràpies, noves teràpies contra agents infecciosos, això podem tenir una millor idea en un parell d'anys, perquè les bronquiolitis sempre han sigut cícliques, sempre han tingut anys de pic i anys de pic també, però poder no tan important. Llavors, l'any passat va ser molt i molt dolent. Aquest any, sense la immunització, s'esperava acceptablement bo per dinàmica, però clar, hem tingut una cosa que ens ha revolucionat. Hem de passar un altre hivern i segurament un parell per acabar de veure què passa, no? Què passarà després a les primaveres o a l'estiu, veurem més infeccions d'uns altres tipus o no, que això no ho podem saber, no? Aquests nens que no l'han patit de petits vindran després en un any i mig, potser amb una patologia menys greu, però potser hauran de passar per allà un parell de dies. Ho haurem de veure. En quant al pacient crònic complex que requereix suport no? i el pacient amb tecnologia, això jo crec que estem mirant més a uns 10 anys vista, no? Perquè són nens que ara s'estan tirant endavant, doncs cirurgies més complexes, suport molt més intensiu a nivell neonatal, canvis en la viabilitat a nivell del prematur extrem, totes aquestes coses sabem que associen morbilitat, que és tenir problemes després al llarg de la vida, però que sobrevius. Llavors aquests problemes al llarg de la vida molts m'inclouen a mi, no? Llavors els molts m'inclouen a mi, crec que veurem l'efecte quan aquests nens que ara s'estan podent tirar endavant, no?, per aquesta millora tecnològica que tenim i aquesta millora de la ciència, quan arribin a les edats en què poden fer aquestes complicacions.
Clar, i perquè quan dius que, per exemple, la bronquiolitis té un cicle, és ben bé repetit el mateix, de dir, té un any de pujada, un de pic i el següent ja...
Més o menys hem anat veient un any dolent. Tothom ho diu, hi ha un any dolent, un any bo. Tot això és en termes relatius, eh? Mm-hmm. Potser hi ha anys en què necessites, doncs, tirar més de fer algunes teràpies més complexes a planta per poder atendre aquests nens. En nombre absolut no ens modifica moltíssim el nombre d'ingressos anuals. És més que hi ha potser dues o tres setmanes on realment els llits han sigut tradicionalment, això aquest any no ha passat, insuficients a nivell de Catalunya. No? Hi havia un nen greu, doncs posem-ne a Granollers, que havia d'anar a una UCI i no hi havia cap llit. Això ens ha passat any rere any rere any, fins a aquest any, que potser és el primer que això no ha passat, probablement, i dic probablement perquè cal més temps, gràcies a la immunització dels nounats. Què passarà en el futur? Doncs ho haurem de veure. És que potser també surten altres teràpies, no? Que el que eviten al final... Nosaltres a la UCI comprem temps fins que medicacions fan efecte, fins que el cos s'arregla, però si podem evitar que el nen es posi malalt en primera instància, això és, òbviament, la preferència, no?, a nivell de la comunitat científica. Llavors, conforme avanci la ciència, espero deixar de veure certes patologies.
Esperem que sí.
Esperem.
Mireia García, doctora responsable de l'UCI pediàtrica de l'Hospital Bartolí de Sabadell. Gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres. Mm-hmm.